serà bastant similar als anys anteriors, però sense cavall i raïm i amb obligació del passaport sanitari.
La plaça Jacques Cousteau es convertirà en un epicentre cívic i de lleure de l'Estartit. Això és el que vol fer l'Ajuntament, que projecta una important intervenció de millora urbana i mobilitat sostenible a l'Estartit amb una inversió de 850.000 euros. La transformaran dins d'aquest pla de sostenibilitat turística. L'Ajuntament ja té el projecte bàsic d'aquesta actuació i properament s'encarregarà el projecte tècnic, que és el previ a l'execució de l'obra. Com us dèiem, avui en parlarem amb l'alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, en Jordi Colomí. Atenció a això, convoquen una manifestació davant del restaurant MoMA per denunciar l'assassinat del gos Llamp.
La manifestació serà aquest dissabte 18 de desembre al migdia i la convocatòria s'està difonent per xarxes socials. Serà una manifestació pacífica en memòria del gos que el propietari de les terres del restaurant va disparar quan l'animal va entrar a la seva propietat a principis de desembre.
I el primer tram del col·lector d'aigües de Platja d'Aro s'acabarà per Nadal.
A partir del 10 de gener de 2022 es començarà a treballar en el segon tram, entre els carrers Miramar i l'Avinguda de la Pau i el carrer Llevant. Els dos darrers trams que conformaran l'eix està previst que estiguin acabats abans de Sant Joan.
Gràcies, Àlex. I Torroella instal·la un sistema d'audiofreqüència a l'oficina de turisme.
Es tracta d'un genial electrònic que ha adquirit l'Ajuntament de Torroella a l'Estartit i que filtra els sorolls i emet senyals magnètics inalàmbrics. La intenció és millorar el servei que es dona a les persones que utilitzen implants coclears o audiòfons.
Doncs més enllà del Baix Empordà, han detingut i està en estat crític l'autor del tiroteig a Tarragona, que ha ferit 4 persones i que coneixíem ahir cap a les 12 del migdia. Els Mossos han reduït el tret a trets l'atacant, que s'havia trinxerat als afores de Riudoms. Seria un treballador de baixa de l'empresa Securitas. 3 persones finalment han quedat ferides, 2 de les quals han estat greu i una altra han estat crític en aquest tiroteig amb una arma curta en una empresa de Tarragona. Boris Johnson salva totes les noves mesures anti-Covid, tot i la rebel·lió d'alguns conservadors. L'expansió de la variant Omicron porta el govern britànic a tornar al teletreball i a la mascareta al transport públic i les botigues, i també a estendre a més llocs l'ús del certificat Covid. El director teatral Sergi Belbel guanya el Premi Sant Jordi amb la seva primera novel·la. Antoni Vila, Ricard Sunyol i Carles Sala són els altres guardonats a la 71a edició de la Fira de les Lletres Catalanes que organitza Òmnium Cultural. Un home de teatre, Sergi Belbel, s'ha passat per la novel·la, en aquest cas amb una novel·la que es diu Muir-ne 17 i que en la seva primera novel·la ja ha guanyat un dels premis en català més importants, dotat amb 60.000 euros. Per tant, per cert, que ahir es van entregar els premis de la Guia Michelin. La Sarte, l'Ava, Conseller de Can Roca, mantenen 3 estrelles Michelin i A Tempo en suma una. Ara la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Continuarem amb boira.
Efectivament, un dia més parlem de boires i males visibilitats que apareixen al vespre i arriben a ser força denses en algunes fondalades. Amb el permís de les boires, que s'aniran trencant al llarg del matí, la jornada en conjunt serà, però, assolellada i el termòmetre oscil·larà entre els 2 graus de mínima i fins a superar els 16 graus de màxima. Els propers dies seguim sota els efectes d'aquest potent anticicló, amb alguns intervals de núvols baixos o bancs de boira que demà poden ser una mica més persistents, i la temperatura, que sobretot pel que fa a les màximes, tendirà a baixar lleugerament.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari del dia al Supermatí de Radio Capital ens l'envia l'advocat Marc Traiter.
Divorci Covid-19. Desacord entre els pares per administrar la vacuna als fills. Si inicialment, arrel de l'estat d'alarma i el confinament, els tribunals varen dictar criteris de com els pares separats havien de compartir l'aïllament dels seus fills menors d'edat, Ara comencen a aparèixer els primers pronunciaments sobre l'administració de la vacuna. Un cop arribats als trams d'edat més baixos, és freqüent que un dels dos pares no sigui partidari d'administrar la vacuna. Aquest fet implica que aquesta no es pugui administrar, essent font de conflictes entre pares separats. Per això, fem palesa la interlocutòria de 15 de novembre de 2021 del jutjat de primera instància número 12 de Vigo, la qual, davant la negativa del pare que la seva filla de 12 anys sigui vacunada, judicialment accedeix a la mare prendre la decisió d'administrar la vacuna. La menor va ser escoltada en el procediment i va manifestar que volia ser vacunada al igual que els seus amics i companys de classe. En el procediment es van aportar dos informes metges. El primer, de la pediatra de la menor, el qual merament indica que la menor ha rebut totes les altres vacunes, que és sana i té bona salut. L'altre informe és del metge forense del jutjat, el qual exposa que la menor no té al·lèrgies ni patologies incompatibles amb la vacuna del Covid-19. A continuació, és el jutge qui exposa: es un hecho notorio que la vacuna ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, lo que permite suponer que se ha elaborado con las máximas garantías de calidad, seguridad y eficacia, y que los beneficios de su administración de las mismas superan los riesgos derivados de la misma constatados hasta el momento. Personalment, no em semblen arguments definitius que tanquin la qüestió, ja que la ponderació risc-benefici la realitza el jutge i no els metges, els quals, de la lectura de la resolució, no sembla que prescriguin la vacuna, sinó que informen sense resoldre per ells mateixos la decisió. Decisió que finalment pren un dels dos progenitors, ja que el jutge el que fa és, davant del desacord, atribuir a un dels dos la facultat de decidir, però no imposa l'administració de la vacuna, com tampoc ho fan els metges ni les autoritats sanitàries. Tan sols tenim coneixement d'una altra resolució anterior a aquesta dictada pel jutjat de primera instància número 51 de Barcelona, la qual també cedeix la decisió d'administrar la vacuna al progenitor favorable a la inoculació. Ambdues resolucions són de primera instància, motiu pel qual caldrà veure si finalment es posicionen les respectives audiències provincials validant aquestes primeres resolucions o d'altres que segur aniran sorgint. Finalment, recordar que els menors, a partir de 16 anys, poden decidir per ells mateixos si volen rebre la vacuna o no.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, al Supermatí de Ràdio Capital, parlem de la desena edició del Festival Estrenes, que es farà durant els mesos d'abril i maig del 2022. El gruix dels concerts tindran lloc, de fet, del 26 de març a l'1 de maig. Però com a novetat, aquest any també es programaran diferents concerts, espais de Barcelona durant el mes de maig. Les entrades ja s'han posat a la venda, es van posar a la venda ahir a les 8 a la web del festival. Hi actuaran Jorge Drexler, Dorian, Els Pets, Blaumut, Macaco, Ramon Mirabet, Doctor Prats, Magali Saré, Sau 30, De la Fe les Flores Azules, Sergio Dalma, Els Catarres, Marina Rosell, Gina Està i també aquesta que escoltem avui a la cançó del dia, que és Su.
S'acabava mai. Tu estaves sentat esperant-me, vestit molt elegant, repentinat amb gomina. Crec que vaig flipar deixant anar les aparences sense por em vaig apropar. Va ser una tarda molt llarga, no s'acabava mai. Tu parlaves de la bellesa i a mi això m'és igual. La nit en què et vaig conèixer em vas encantar, però semblaves una altra persona quan et vas posar a parlar. Portes un monyo molt maco, la samarreta et senta bé, aquesta llum accentua el teu somriure. Estàs molt guapa, t'ho he dit o què? Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em passis
estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea, ets tan llesta, tan interessant. Sisplau, marxa o canvia el tema, o seré jo que acabi marxant. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, és que em fas molta gràcia, lliga, no és lo teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em cansa. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, és que em fas molta gràcia, lliga, no és lo teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em facis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em cansa. Les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
De seguida tornem aquí al Supermatí i parlarem amb l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colom.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Aquest Nadal la sort t'espera a Palafrugell. Amb les teves compres podràs guanyar 10.000 euros i jugar a la gran ruleta d'oxigen, que regalarà 2.000 euros en descomptes i centenars d'obsequis i participacions pel gran premi final. I el 4 de gener la ruleta infantil pels petits de la casa. Fins al 6 de gener viu el Nadal a Palafrugell. Fes les teves compres i troba la sort. Oxigen. Bon Nadal i bones compres.
Ràdio Capital, volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Vols aprendre català? Ara pots fer-ho de manera àgil, amb continguts adaptats i un professorat que et guiarà pas a pas. Inscriu-te en un curs de català. Entra a cpnl.cat/inscripcions i espina com ho pots fer.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Passant 3 minuts d'un quart de 9 del matí, de seguida us explicarem el brot de coronavirus que hi ha hagut a l'Hospital de Palamós, també un estudi relacionat amb la qualitat de l'aigua al Mediterrani, que va millorar i molt durant el confinament. També parlarem d'una manifestació que hi ha convocada per protestar per la mort d'un cadell, però abans hem de parlar d'un projecte que promet transformar un dels epicentres de l'Estartit, la plaça Jacques Cousteau. L'Estartit està preparant, Torroella de Montgrí i l'Estartit estan preparant un projecte de millora urbana i mobilitat sostenible dins del Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella. Una obra que ja disposa un projecte bàsic i que hauria de començar al llarg de l'any que ve i acabar-se el 2023 amb una inversió de 850.000 euros. I en aquest projecte s'inclou la reforma, remodelació de la plaça Jacques Cousteau, que segons l'Ajuntament, diuen literalment, està en un estat notable de degradació. Avui en parlem amb l'alcalde de Torroella de Montgrí l'Estartit, en Jordi Colomí. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estat important de degradació. Com està ara mateix la plaça Jacques Cousteau?
Bé, no és que sigui un estat de degradació, sinó que és una plaça que hem tingut la sensació que mai s'ha acabat del tot, no? Està asfaltada, per tant, de degradació n'hi ha poca, però sí que és veritat que és una plaça que és desaprofitada i que al llarg dels anys doncs, no s'ha acabat de trobar el projecte idoni per ubicar-hi. També segurament degut a que davant doncs, hi ha aquest espai de l'oci nocturn que a vegades ha generat massa conflicte i que doncs, els diferents governs, tant de l'Ajuntament com de l'EMD, suposo que han patit de que qualsevol inversió allà podria ser malbaratada. No? Per tant, ara sí que estem en un procés de millora.
I què ha canviat ara?
No, bàsicament la visió que hi ha de l'oci nocturn, jo penso que l'actual govern, tant de l'EMD com de l'Ajuntament, doncs ens hem posat a treballar en que de forma definitiva la plaça del Timó ha de canviar i per tant això ens augura un futur diferent del que havíem tingut fins ara. I per tant a partir d'aquí la nostra obligació és planificar a mig i llarg termini i en aquest aspecte doncs, de la plaça Jas Cousteau serà un dels projectes estrella del pla de millora urbana d'aquests 800 i pico mil euros que deies en la presentació, però que aquest és només és una part del que representa el pla de sostenibilitat, perquè el pla de sostenibilitat turística doncs, engloba uns 3.600.000 euros d'inversió total.
Aquesta plaça del Timó, al costat de la plaça de Jacques Cousteau, que diu ha de canviar, però això vol dir passa per tancar les discoteques, o és que ja han tancat directament per la pandèmia
no.
Així, amb el temps?
Hi ha una part de l'oci nocturn que ha tancat, i hi ha una altra part de l'oci nocturn que durant el llarg d'aquest hivern. Ja l'any passat varen fer alguna acció, i fa dos anys una altra, però nosaltres estem tenint reunions amb els diferents propietaris i llogaters d'aquests espais i els estem avisant que com a Ajuntament i com a MD doncs, volem un canvi radical amb el que està passant a la plaça del Timó. No? Es produeix bastant de descontrol, petit tràfic de substàncies i això és inadmissible i no ho permetrem. I com a Ajuntament, amb les funcions que tenim i amb les possibilitats que tenim, doncs actuarem. Jo recordo que fa un any doncs, vaig fer un decret en el que posava que en lloc de tancar dos quarts de quatre havien de tancar dos quarts de dues per les problemàtiques que s'estaven generant. Després va venir tot el del Covid i això va quedar una mica amagat. Però sempre hem dit que no es tremolarà la mà a l'hora d'intentar millorar la plaça del Timó, que és l'únic racó que ens queda complicat d'oci nocturn a l'Estartit i que va totalment en contra de la idea que tenim de turisme familiar que tenim a l'Estartit. No? Per tant, aquest és el camí que volem seguir.
Uh-huh. Aquesta plaça Jacques Cousteau, què s'hi farà? Perquè, què es pot fer o què es vol que sigui aquesta plaça?
Bé, doncs volem que sigui un altre dels epicentres de l'Estartit, com és la plaça de l'Església, com pot ser la plaça de la Llevantina o pot ser el Passeig Marítim. Doncs la plaça Jas Cousteau, que té unes dimensions considerables, que està en un espai doncs, que és molt aprofitable, doncs volem que sigui una plaça també oberta i bàsicament per tots els àmbits de la població, tant per la mainada, que hi ha un espai dedicat a la mainada, un altre espai dedicat diguem, doncs, en els nens d'entre 8 i 12 o 13 anys i un altre també, un espai que si en un moment determinat doncs, si ha de fer algun concert, doncs també es pugui fer un concert pensat també amb la gent jove, no? Per tant, és un espai que serà molt dinàmic, que serà totalment diferent, que serà amb una intervenció urbana molt més profunda de la que hi havia hagut mai i també, evidentment, continuar amb l'arbrat i amb la i amb tota la qualitat, l'augment de qualitat urbana que volem generar tant a l'Estartit com a Torroella.
Uh-huh. Per tant, per què es podria utilitzar aquesta plaça? Perquè,
Bé, doncs, en un espai concret es podrà... Sí, amb un espai concret, el que està dedicat més a la mainada petita, doncs en jocs infantils, que hi puguin passar allà doncs, amb els seus pares i les seves mares, doncs que la mainada petita estigui en un espai concret. Els més joves, doncs, amb algun espai semblant al Calistènia o semblant amb altres jocs doncs, que són més idonis en mainada d'entre 8 i 12 o 13 anys. I en l'espai de més joves, doncs, inclús per fer algun tipus d'esport o per fer-hi algun tipus de concert, doncs aquesta seria una mica la idea que tenim. I tot junt, perquè sigui aprofitat per tothom, doncs per poder anar a passar una bona estona allà de descans o per poder anar a jugar a la petanca o per poder fer doncs, qualsevol activitat com llegir un llibre en tota la tranquil·litat del món a l'ombra dels arbres, no?
Llegeixo que hi ha un espai de prop de 1.000 metres quadrats amb espai per acollir concerts, teatres, cinema a l'aire lliure, fires... Sí, sí. Això és el centre, l'espai del centre.
No, és l'espai que està, sí, és entre el centre i la part, diguem, més de cap a mar, no?
Val.
I és difícil d'explicar sense tenir un
mapa,
un plano a davant, però és un projecte molt ben pensat, molt ben estudiat, i creiem que tindrà una acceptació, que és la que esperem, eh? Volem que sigui un nucli verd que millori molt la qualitat urbana d'aquesta zona de l'Estartit, que estava molt marcada, com dèiem, fins ara, per la plaça del Timó.
Clar, després d'aquesta remodelació, quins espais queda per millorar l'Estartit, o quins són els propers que on hi han posat l'ull? Perquè, per exemple, es parlava de la reforma, la remodelació del centre comercial de l'Estartit, que això s'estava estudiant, vull dir, estava el projecte, si no m'equivoco, en estudi, no sé com està això.
Sí. No, tots estan ja començats en els seus projectes. Com a zones verdes també hi ha tot el que representa la zona del Salat, que allà n'hi ha una de molt gran, i després també n'hi ha dues als Griells, i després aquí, en el nucli més específic de l'Estartit, doncs hi ha totes aquestes actuacions de millora, diguem, en el sentit més comercial, no? Canvi de mobiliari, canvi d'alguna lluminària pública, tot això que ara s'està bastant i que en els propers mesos començarà a veure la llum. Després també hi ha tot el projecte important de la Pineda, que està ben bé en el passeig marítim. Per tant, el salt de qualitat urbana en els propers 2 anys serà important.
2 anys, per veure tots aquests canvis. El canvi en el centre, en els carrers més comercials, també, 2 anys?
Sí, hem de comptar uns 2 anys, però, evidentment, les primeres actuacions es començaran a veure d'aquí 2 o 3 mesos, que es començaran a començar, eh? Però al llarg d'aquests 2 o 3 mesos, fins d'aquí 2 anys, doncs es començarà a veure la gran transformació, eh?
Després també, clar, un altre dels canvis que hi ha hagut a l'Estartit dels últims mesos i que també han eliminat espais per aparcament és el carril bici. Que després, vaja, s'ha d'anar implementant, s'ha d'anar ampliant. Què és el que es vol fer amb el carril bici de la Sartita?
No, el futur passa per aquí, no? Perquè la gent pugui anar a peu i en bici per tot arreu, i la idea és això, no? D'intentar connectar tots els carrils bicis que teníem, que arribaven a l'Estartit, bàsicament pel camí vell o tota la gent que venia dels càmpings, que quan arriben a l'Estartit doncs tenen aquest dubte de dir, veure, que per on hem de passar per anar més segurs, no? Hem de pensar que amb la bici hi van a vegades gent gran, evidentment, però a vegades hi van famílies completes. I per tant, ubicarem un sol carril bici per al carrer del Freu, on pràcticament no perdrem aparcaments, que això també és una qüestió que sempre tenim molt en compte, perquè fem una redistribució dels aparcaments, i amb aquest carril bici pràcticament es podrà distribuir per tot l'Estartit. I després, evidentment, el que sí que s'ha d'anar mentalitzant la gent és que ja per la nova llei de tràfic només es pot anar 30 en els carrers de qualsevol població de l'Estat espanyol, i que els carrers que vas a 30 doncs serà compatible doncs el que és el vehicle amb la bicicleta. Per tant, el carril bici, cada cop tenim més bicis a l'Estartit, això és així. A més és un poble molt i molt planer i que la gent l'utilitza moltíssim, però ja històricament, els pescadors de l'Estartit, que tots tenen la seva casa a uns quants metres del port, a vegades un quilòmetre i més del port, doncs històricament han utilitzat la bici amb una fusta darrere per portar el peix. Per tant, no és res novedós el que està passant avui també a l'Estartit amb tota la gent que ens visita, que veu com un poble ideal, doncs venint als seus càmpings o inclús en algun hotel i utilitzar la bici.
Per cert, pel que fa al passeig de l'Estartit, novetats també abans de 2 anys, canvis importants, l'espai Medes també?
Sí, no, l'espai Medes aquest any que ve creiem que a finals de l'any que ve veurà la llum amb un projecte interessantíssim, tant a nivell científic com a nivell turístic, i ja hem vist que el Parc Natural ha augmentat inclús la partida per la part expositiva del Museu de la del Museu de l'Espai Ter, de l'Espai Medes, perdó, i serà un projecte important pel present i pel futur de la destinació turística. I pels passejos marítims, doncs, nosaltres ja no parlem de passeig marítim, en parlem de passejos marítims, perquè tenim tres projectes endegats. Un ja està aprovat, que és el que enllaça Griells amb la Platera, que aquest tenim un conflicte amb un veí, però esperem poder-lo resoldre perquè en el proper any o l'altre doncs es pugui executar. Això està...
Quin és el conflicte?
Quin és el problema? El problema és una petita cessió de terrenys d'un càmping que hi ha darrere, d'uns mil i pico de metres, que sembla que s'han caminat força bé aquestes últimes setmanes, però que hem estat negociant durant un any i mig i no ens n'havíem sortit. I ara sembla que en aquestes últimes setmanes les negociacions han millorat en aquest sentit per poder tirar endavant aquest projecte, que és important perquè unifica tot des de tota la façana marítima de l'Estartit, des del Molinet fins al riu, bàsicament. No? Per tant, serà un passeig molt interessant. I després existeix dos projectes més també interessantíssims. Un que afecta la Generalitat, que és a Port de la Generalitat, tot l'àmbit del port de l'Estartit, o sigui, des del Freu fins al port pesquer, que aquest és el que estem parlant amb la Generalitat perquè facin una aportació més important de la que s'estan comprometent. I aquest també és un projecte acabat, un projecte que supera els 5 milions d'euros, que és molt interessant i que canviarà també la façana marítima de l'Estartit. I l'altre és el passeig marítim, el nou passeig marítim de la Platja Gran de l'Estartit, que és el que s'està començant a dibuixar ara i que va des de l'espigó d'aquí de la Llevantina fins al Parc de la Pineda. No? Això també serà un passeig interessantíssim perquè transformarà el que és el pàrquing de la platja, diguem-ho així, l'actual pàrquing de la platja, amb el gran parc central de l'Estartit, on hi haurà una sèrie de bosses d'aparcament també per l'estiu. No? Per tant, s'estan produint canvis importantíssims en la destinació turística, bàsicament en el nucli de l'Estartit, i també uns quants en el nucli de Torroella, també per potenciar doncs, tota aquesta idea patrimonial, històrica i comercial del nucli antic de Torroella.
Però de l'aparcament de la sorra ens n'hem d'acomiadar o aquest es podrà mantenir?
No ens n'hem d'acomiadar perquè el passeig marítim, el que fa el nou projecte del passeig marítim és entrar-lo cap a l'aigua, diguem així, cap a la sorra, i tota aquesta zona que tenim d'aparcaments doncs serà una zona, evidentment, diferent d'aparcament. No ho veurem només cotxes, sinó que veurem també molts arbres, veurem jocs infantils, veurem bosses d'aparcament. Per tant, no ens anem d'oblidar dels cotxes perquè els pàrquings a l'Estartit són limitats i els hem de tenir en compte, tant com estem fent amb el Pla de Sostenibilitat de preveure dos pàrquings també dislocats a l'entrada de l'Estartit i a l'entrada dels Guils.
Quan diu que s'entrarà al mar, es refereix que s'entrarà a l'aparcament o al passeig més a prop del mar?
El passeig actual es desplaçarà cap a, diguem, després del pàrquing, diguem-ho així, no? Entre el pàrquing i la sorra.
On estan els xiringuitos, per dir alguna cosa?
Sí, no tant endins, però cap allà. La idea és que aquest passeig marítim, la gent com passegi pel passeig marítim de l'Estartit, doncs a davant seu només vegi sorra, mar i les Illes Medes.
Però això amb quins terminis?
I a darrere que hi hagi el parc central aquest amb les bosses d'aparcament.
Això amb quins terminis?
Això, a veure, Costes de l'Estat ha agafat una velocitat de creuer important, eh? Jo vaig parlar justament ahir mateix amb el delegat de Costes de l'Estat aquí a Girona i vàrem quedar perquè la setmana que ve en tornéssim a parlar perquè ja estan començant a dibuixar. Per tant, nosaltres creiem que els tempos van de la següent manera. L'any 2022 fer el projecte i aprovar-lo i el 2023 que es pogués executar o entre el 2023 i el 2024.
Doncs n'estarem pendents. Per cert, hi ha hagut acostament amb el president de l'EMD de l'Estartit, que havia estat molt crític amb el pressupost de Torroella. De fet, va irrompre en el ple i va amenaçar... Va, de fet, s'han presentat al·legacions i va amenaçar si calia endur-lo a la justícia.
Sí que hi ha hagut acostament. N'hem estat parlant. Jo penso que les relacions s'estan reconduint bé i que, sobretot per temes de polítics i de responsabilitat política, es mereixem tots plegats que això s'hagi de reconduir, perquè la relació entre l'EMD i l'Ajuntament ha de ser molt més fluida del que havia sigut, doncs, aquest últim mes i mig.
I com es farà això?
Bueno, nosaltres el que hem demanat és que, evidentment, el que es va dir allà, doncs, es reconsideri. Ells ho estan reconsiderant i ho estan replantejant, i veurem, no? Demà tenim ple de pressupostos, esperem ja aprovar el pressupost i començar a treballar, que és el que ens toca, i deixar-nos de discussions que a vegades són més polítiques que no pas pràctiques i que no porten enlloc, i el que es demana és que s'inverteixi, que tant Torroella com l'Estartit funcionin, i penso que ningú podrà dir mai que en aquesta legislatura, doncs, l'Estartit no s'hi hagi invertit, ni molt menys, no? Per tant, penso que és una legislatura amb un gruix d'inversions importantíssim, que per tant es notarà. Aquesta legislatura serà, jo penso que passarà una mica a la història, perquè hi haurà un canvi de model urbà, i això s'ha de posar en valor, i això és el que importa en els ciutadans i ciutadanes, i no si ho paga l'EMD o si ho paga l'Ajuntament o si ho paga la Generalitat o l'Estat. L'important és aconseguir inversions vinguin d'on vinguin pel nostre municipi, i això és el que estem fent tots plegats, i és el que està realment funcionant i el que es valorarà en el futur.
Però hi ha algun canvi en el projecte inicial dels pressupostos en la línia del que demanava en Francesc Ferrer?
No, en principi no. En principi nosaltres vàrem fer un pressupost que és molt i molt ajustat. Hem de pensar que nosaltres vàrem decidir a principi de legislatura que en aquesta legislatura, i més després del Covid, doncs no s'apujarien els impostos. Ho hem complert. El pressupost que tenim aquest any l'hem rebaixat en 2 milions d'euros, supera un poc els 20 milions d'euros. Per tant, anem ajustadíssims i no estem per fer grans carafalls. Nosaltres aquí era bàsic no incrementar la pressió fiscal en els ciutadans i ciutadanes en uns anys que són difícils per tothom, i això ho estem complint. I un altre dels objectius que teníem en aquesta legislatura era continuar rebaixant l'endeutament de l'Ajuntament. Això ho estem aconseguint, són dos objectius que teníem clars, els estem aconseguint sense tallar la inversió que necessiten Torroella i l'Estartit. Per tant, penso que són uns pressupostos molt i molt ajustats. Ens estem barallant a vegades les diferents àrees per 1.000 euros, 1.500 euros, i això demostra la seriositat i la capacitat de gestió d'aquest govern, no?
Alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, Jordi Colomí, gràcies per passar avui pel Supermatí i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8:37 minuts, som al Supermatí. Un brot a l'Hospital de Palamós deixa 6 pacients contagiats de coronavirus. Els afectats es troben a la quarta planta i es van contagiar un cop dins de l'hospital. Des de diumenge han quedat restringides totes les visites a pacients a aquesta quarta planta de l'hospital. En total, en aquest centre de Palamós hi ha ingressats 17 pacients amb coronavirus.
Tot i el brot que afecta l'Hospital de Palamós, la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà, Anna Rivera, ha explicat a Ràdio Palafrugell que la positivitat de les proves s'està estabilitzant durant els últims dies.
Respecte a la setmana passada, aquest començament de setmana ens hem estabilitzat una mica, però són molt pocs dies per poder dir que és una tendència. És a dir, l'increment que estàvem notant la setmana passada ara no ha baixat, però sí que s'ha com estabilitzat.
En aquesta mateixa entrevista, Anna Rivera ha explicat que Palafrugell serà el punt de vacunació pels infants. Aquesta acció també es durà a terme en espais annexos a les escoles en horari de tarda. També destaca que l'administració de primeres dosis de vacunes i de segones ha crescut un 10% des de l'obligatorietat de mostrar el passaport Covid a la restauració, als gimnasos i les residències.
Més que res, en els punts de vacunació que tenim tant a Torroella com a Palamós, com a Palafrugell i a la Bisbal, el que notàvem sobretot eren terceres dosis. En el moment que es va implementar el certificat Covid per entrar a restaurants, gimnasos i a residències, el que hem notat és un altre cop molta primera. Fent números, el que veiem és que amb la gent jove, és a dir, quan ens plantem cap als 20 anys, entre 20 i 35 anys, aquest increment que no teníem abans ha sigut ben bé d'un 10%, és a dir, un 10% de la població d'aquesta franja no s'havia vacunat i ha vingut ara a fer-ho tot de cop.
Rivera també ha assegurat que des dels serveis de salut integrals del Baix Empordà es va detectar un cas d'Omicron fa unes setmanes. El cas era una persona provinent de Sud-àfrica, però es va aïllar de manera immediata. Va ser la mateixa directora qui es va encarregar de detectar, aïllar i fer el seguiment d'aquest cas.
Carai, titular important, que és que un dels casos detectats d'Omicron al Baix Empordà, o sigui, a Catalunya, és el Baix Empordà. Carai, qui ho hauria dit? Ja ho ampliarem, això. Precisament el confinament provocat pel coronavirus va contribuir a millorar la qualitat de l'aigua del mar Mediterrani, segons un estudi liderat per l'Institut de Ciències del Mar. Els investigadors creuen que això podria explicar els albiraments d'algunes espècies que, en condicions normals, són difícils d'observar.
La millora de la qualitat de l'aigua s'observa principalment a través d'una menor concentració de clorofil·la, que és un pigment essencial del fitoplàncton que acostuma a correlacionar-se amb la disponibilitat de nutrients. Probablement aquesta disminució és deguda a una combinació de factors, entre ells la menor càrrega atmosfèrica de nitrogen, el menor flux d'aigües residuals i la davallada de l'activitat pesquera. Tot això va donar lloc a un mar més net i transparent, però també menys productiu, ja que van disminuir alguns grups microbians, en particular el fitoplàncton. I és que, malgrat que les aportacions de nitrogen són contaminants, suposen una font de nutrients per al fitoplàncton que augmenta la seva abundància gràcies a aquests, fet que suposa, al seu torn, més aliment per als animals que se'n nodreixen.
Que, carai, aquest estudi. Els investigadors apunten que si s'hagués allargat la situació de baixa concentració de clorofil·la, atenció, s'hauria acabat veient afectada la pesca.
L'autora principal de l'estudi, Maria Montserrat Sala, explica que l'oligotròfia, que és la baixa concentració de clorofil·la, podria tenir conseqüències en cascada dins l'ecosistema marí, ja que els grups de microbians que van disminuir a conseqüència del confinament se situen a la base de la xarxa tròfica marina i sostenen el creixement de les espècies de nivells superiors. Per a la realització del treball, l'equip investigador va comparar dades d'abundància, diversitat i funció dels microorganismes marins de mostres d'aigua de la badia de Blanes recollides durant la primavera del 2020 amb dades de mostres del mateix indret recopilades al llarg dels 15 anys anteriors per l'Observatori Microbià de la badia de Blanes, que ha celebrat enguany el seu 20è aniversari. Aquesta és una de les sèries de dades més llargues del Mediterrani i permet avaluar tant els efectes a llarg termini del canvi global com fenòmens puntuals com el confinament. Finalment, els autors de l'estudi destaquen que ja al juny del 2020, coincidint amb el desconfinament progressiu de la població, els efectes del tancament en els paràmetres mesurats eren molt menors que durant el mes de maig, la qual cosa fa pensar que l'impacte del confinament va durar poc temps. Aquest és un dels pocs estudis que han avaluat l'impacte del confinament sobre els mars i oceans i l'únic que ho ha fet a partir de l'anàlisi de mostres agafades in situ durant els mesos del tancament. Altres ho han fet comparant observacions de clorofil·la obtingudes via satèl·lit. A més, és l'únic treball que ha comparat les dades d'un any tan excepcional com el 2020 amb una sèrie de dades tan llarga com la de Blanes, segons indiquen els investigadors.
I aquest any que anem coneixent quines novetats hi ha a nivell doncs, cultural i festiu durant aquests dies de vacances, que s'acosten ja, perquè, de fet, penseu que d'aquí a res, una setmana i dos dies ja serem a Nadal. I ja, bon, ja ens hem d'anar preparant. I el que us expliquem avui és que Palafrugell organitza la festa de Cap d'Any aquest any sí, sense raïm ni cava.
Exacte, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, juntament amb l'àrea de Cultura, tornen a organitzar la festa de Cap d'Any. Marta Moreno, tècnica de l'IPEP, ha explicat que es celebrarà de forma similar als anys anteriors, tot i que no es repartirà raïm ni cava, ja que hi haurà l'obligació de portar la mascareta.
Declaracions a ràdio per la Fugir.
És veritat que els quatre darrers anys abans de la pandèmia havíem estat fent, l'any passat no es va poder fer i aquest any teníem moltes ganes de fer-la, però fins ara no hem tingut clar del tot si convenia o si la podíem fer o no. I de moment s'ha decidit tirar-la endavant. Creuem els dits i
esperem que es pugui fer. Concretament, Sandrin, a quina hora es farà i a quina hora ens hem de reunir tots plegats si volem anar a celebrar el Cap d'Any a Palafrugell i on?
Anuncia a Ràdio Palafrugell, a 11:45 es cridarà la gent perquè s'aplegui davant l'església i doni la benvinguda al nou any 2022. Després, els Trompats i Carlos Selecta s'encarregaran de posar ambient a la celebració.
Hi haurà música amb el DJ palafrugellenca Carlos Selecta i hi haurà l'entitat cultural i juvenil Els Trompats que animaran la festa. Clar, aquí nosaltres no hi podem dir res. Suposo que la majoria de gent se'l portarà de casa, se'l menjaran i la idea és que després es tornin a posar la mascareta i sí que es controlarà també doncs, de barra no n'hi havia hagut mai i la idea és que la gent no porti beguda, que no es begui perquè no es pot fer.
I què passa amb aquesta tradicional ruta de bars, Sandrin?
Bé, aquest any també hi haurà una ruta, en aquest cas per 7 bars i locals de la ciutat, malgrat que no hi haurà servei de bus. Recordem, però, que per accedir-hi és necessari el passaport Covid, és a dir, que qui no ho porti no podrà celebrar el Cap d'Any de manera festiva als bars.
A la una i mitja màxim, quan acabi la festa aquí a la plaça de l'Església, la idea és que la gent es desplaci cap als diferents locals de nit que tindran obert aquella nit, que són 7. Són el Metro, el Tarannà, el Candela, el Harolds, el del Tònic, el Sol de Nit i el Funky Pizza. Llavors tots aquests espais estaran oberts. A diferència dels 3 darrers anys, no hi haurà el bus que farà el recorregut d'un local a l'altre. Convidem a la gent doncs, que s'hi desplacin a peu per no haver de fer.
Molt bé, doncs seguim explicant notícies aquí al Supermatí quan falta menys d'un quart d'hora per les 9. S'ha convocat una manifestació davant del restaurant Moma de Palau-sator en memòria del gos Llamp. Es tracta, recordem-ho, del gos assassinat pel propietari de les terres del restaurant a principis de desembre.
Exacte, el gos va entrar a les terres després d'escapar-se de casa i el propietari, pare de l'encarregat del restaurant Moma, el va disparar. Segons ell, ho va fer en defensa pròpia perquè el gos el volia atacar i ara mateix el cas s'està investigant. Ara s'ha organitzat una manifestació davant del restaurant de Palau-sator. Serà aquest dissabte 18 de desembre d'una a 3 del migdia. La convocatòria s'ha difós a través de xarxes socials i en aquestes explica que serà una manifestació pacífica en memòria del gos. Començarà al pàrquing de Fontanilles i acabarà davant del restaurant, tot i que la convocatòria es diu que s'evitarà entrar a la propietat privada. També conviden a tothom qui vulgui assistir a la manifestació a portar espelmes, flors, pancartes o escrits en memòria de l'animal.
Gràcies, Anna. De seguida tornem i parlarem de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal.
Els divendres, d'11 a 12 de la nit, a Ràdio Capital. Són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No
paris de ballar.
Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres d'11 a 12 de la nit amb en Martí Seguer.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
És dimecres, parlem de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal. De què parlem avui?
Doncs es nota que estem en Nadal, amb aquesta musiqueta així tan alegre. Sí. Tot el que podia ser qualsevol època de l'any amb aquesta música.
Sintonia Electro Swing, es diu.
Ah, Electro Swing, mira, sí. Ves. Doncs mira, va, que parlem d'Instagram. Parlem d'Instagram i d'una novetat que no hi ha una data exacta ara per la seva implementació, però que, a més, és una de les peticions dels usuaris des de fa molt de temps. Tu recordes, Dani, que fa un temps les publicacions dels usuaris que segueixes a Instagram es podien veure de manera cronològica? És a dir, quan les publicaven per ordre descendent?
Sí.
Oi que sí, oi?
Eren grans temps, aquells.
Grans temps. I això passava no només a Instagram, passava a Facebook, passava a Twitter, passava a LinkedIn, passava a totes les xarxes socials. Doncs bé, resulta que va arribar un moment en què van entrar en joc els algoritmes, aquests software, aquests programes, que decideixen per tu el que veus i en l'ordre que veus, no? Perquè es basen sobretot en la interacció que tu tens amb la resta d'usuaris, els likes, els comentaris, els missatges, etc. I llavors et mostren les publicacions, ara una de fa 2 hores i després la següent de fa 3 dies i així, doncs, anar fent, no? Doncs val, sembla que això a Instagram ara està canviant i Facebook, l'empresa mare d'Instagram, ha decidit tornar, no tornar una mica amb aquells temps, però sí donar la possibilitat de que els usuaris puguin decidir si volen veure el feed per ordre cronològic. Això ara, d'alguna manera, ja es podia fer amb l'opció dels favoritos, no? Que se'n diu dels favorits o dels preferits, no?
Sí.
Perquè tu podies seleccionar doncs, quins perfils són els que més t'interessen i llavors els afegies com una espècie de llista i llavors tenies aquesta possibilitat de veure només les explicacions d'aquella gent i, a més, en ordre cronològic. Ara hi haurà una altra opció en la configuració del feed, del perfil, que et permetrà veure les publicacions de tothom, no només dels preferits, en ordre cronològic i en ordre descendent. Bueno, trobo que a priori és una bona cosa, una bona notícia.
Sí.
Facebook no ha donat més detalls ni com es farà, ni quan s'implementarà, ni si res, no ha dit res. Només han dit que això és una cosa que estan demanant des de fa molt de temps als usuaris, es van queixar. Pensa que ja fa 5 anys que Instagram funciona d'aquesta manera, 2016, que van introduir l'algoritme que estava ja testat a Facebook i el van introduir a Instagram, ja fa 5 anys això. I bé, doncs ara veurem quan ho implementen i bé, no deixa de ser una bona cosa.
Molt bé.
Els usuaris, eh?
Molt bé. Doncs sí, aviam si torna aviat, aviam si tenim l'edat aviat. Molt bé, què més?
Doncs mira, Google també està testant per aquestes festes de Nadal una nova eina a través de Google Maps per indicar-nos quins són els llocs que estan més atapeïts de persones. És a dir, com que ara estem en una nova escalada de contagis i que la pandèmia torna a estar una mica... Bueno, jo anava a dir una mica més viva, però em sembla que no ha mort mai, no?
Sí, exacte.
Però vaja, que ara tenim més contagis que no fa un mes, per exemple, no? Doncs mira, de cara al Nadal serà una bona eina que Google Maps ens oferirà per saber quines són les zones que estan més presència de persones.
Per exemple, val. Jo això em va sortir, ja em va sortir l'altre dia.
Sí, ja està implementat i és una... Clar, estem a les portes de Nadal, ho van anunciar fa molt poquet. I això va començar una mica ja fa un temps, si recordes que ho vam parlar també en aquesta mateixa secció, amb el trànsit i amb el transport públic, no?
Sí.
Que Google doncs te diu quines són les carreteres que tenen més trànsit, que tenen més congestió, el transport públic també amb la pandèmia van afegir aquesta opció i ara també doncs afegeixen les àrees doncs que tenen més concurrència de persones, com poden ser doncs els aeroports, els centres comercials o determinats barris o zones dels centres de les grans ciutats, sobretot. Bé, mira, és una eina útil perquè, per exemple, si vull anar al centre de Palafrugell a comprar i en aquell moment està tot atapeït,
doncs potser m'ho penso.
Potser vaig aquí una hora, no?
Clar.
I la cosa estarà una mica millor.
Clar, clar.
No?
Doncs
bona,
sí.
Una bona cosa.
Sí, 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 bona cosa aquesta que ens presentes, aquesta, que això s'anirà implementant i ho anirem trobant, no?, al nostre Google Maps.
Sí, sobretot és important tenir l'aplicació actualitzada, sí. No? Perquè totes aquestes funcionalitats, la majoria d'elles, com això també que parlàvem d'Instagram, només és viable si actualitzem l'aplicació.
Sí.
Que teòricament, des dels ajustos de la nostra botiga, sigui Apple o sigui el Google Play, ja tenim la possibilitat de fer l'actualització automàtica. És a dir, que quan hi hagi una nova versió disponible i tu tinguis normalment una connexió Wi-Fi, perquè la descàrrega al final de les actualitzacions consumeix tràfic, no? consumeix dades, automàticament s'actualitzarà l'aplicació, però hem de tenir en compte, doncs, això, que per gaudir d'aquestes prestacions la gran majoria de vegades hem de tenir l'última versió de l'aplicació.
Molt bé, i doncs això, el Google Maps, això a mi em sortia com aquesta àrea molt concorreguda, i suposo eren centres comercials, eren centres, carrers comercials.
Carrers concrets,
sí.
No sé, a Barcelona se m'acut el carrer Tallers, per exemple, no? A tots els voltants de Plaça Catalunya o les Rambles, no? Una mica tots els centres neuràlgics, no? On s'acumula molta gent. I que a Barcelona em sembla que sempre hi ha molta gent a tot arreu.
Sí, exacte. Sí, seria tot un ple, tota una zona, sí, molt concorreguda, tota sencera.
Com aquell home ara fa, no sé si un any i mig o dos anys, que va aconseguir enganyar Google Maps, recordes?
Sí.
Amb una carreta i va, sí, tenir 20 o 30 mòbils amb, sí, Google Maps executant-se,
sí,
i deia, ostres, estem hackejant Google, sí, Maps, no?
Sí, sí, sí. Bé, clar, aquí suposo que aquí doncs passarà a Platja d'Aro, pot passar pel centre de Palamós, per exemple, al centre, sí, a l'estiu passarà al centre de Begur, això segur, a la plaça, clar, de Begur. Bé, bueno, mira. Molt bé.
L'estiu anirà una mica boig al Google.
Exacte. Mar, aquí apareixerem tot com a zona vermella, tot l'Empordà.
Exacte. Serà pel Covid, serà per la gent.
Exacte. I què més?
Va, i acabem amb un clàssic d'aquestes dates, que són els, mm-hmm, temes més buscats durant l'any, durant el 2021, a Google, no? El cercador estrella, mm-hmm, almenys a Europa, que recordem que Google no és el buscador més utilitzat als Estats Units, eh?
Com que no?
No, és el buscador més utilitzat a Europa.
I als Estats Units?
I als Estats Units té la competència de Yahoo, eh?
Què dius? No, això m'estàs enganyant, què dius?
No, que sí, que Google té una quota de mercat als Estats Units del 45% només. Sí, és molt utilitzat, evidentment, perquè un 45% no és un percentatge gens menyspreable, però Google no és el buscador més utilitzat a Estats Units.
Estic flipant, ara mateix.
Sí, 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 i a Xina, evidentment, tampoc, però per una qüestió política, no? Sí, evidentment, perquè hi ha una censura. Però fora d'Europa, mira, a Espanya el buscador més utilitzat és, en diferència, Google, amb un 95% de quota de mercat. 95, eh? O sigui, la resta és testimonial, absolutament. Bueno, pot variar 90-95, però vaja, continua sent testimonial la resta. A Europa també, Google té una hegemonia molt destacada. També a altres llocs del planeta, però als Estats Units, ara no sabria dir-te si exactament el 45, perquè recordo que aquesta dada ja fa un temps, però no és majoritat, no és... Sí que és majoritari, però no és una majoria aclaparadora com a Europa.
Val.
Hi ha més competència. Val. Això sí, el que passa que a nivell global, a nivell de tot el món, Google sí que és el buscador, val, més utilitzat en tot el planeta. Vale?
I aquí,
el que hem de destacar aquí a l'Estat espanyol és que els temes més buscats aquest 2021 han estat, per aquest ordre, el volcà de la Palma.
Val.
Evidentment, tots els vídeos que han sortit, totes les imatges, totes les notícies, totes les informacions relatives a la Palma i al volcà de l'illa de la Palma. I després, és que no canviem mai, eh? O sigui, no canviem mai aquí en aquest país. Em va dir una barbaritat. Però bueno, els altres dos temes més buscats han estat l'Eurocopa i, mira, la NBA. Saps? Encara una mica d'allò, però dos temes esportius, sí, una desgràcia i dos temes esportius, no? Fixa-t'hi.
És el que més hem buscat.
Ni, bueno, coronavirus, ni economia,
no, coronavirus,
ni cultura, ni res. Esports i desgràcies.
Vinga, bueno, va. Mira, ja és això, ja és això pel que serveix Google.
I internet en general, també,
sí,
no?
Sí, exacte. Bueno, mira, no sé, un dia segur que aquí al Baix Empordà el més buscat és Ràdio Capital.
Home, estem ben posicionats, eh?
Sí, 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 la veritat és que sí. Que hi ha això del Google Trends, no? Que et serveix per veure... no
sí,
sé.
A falta de Google News, que aquí s'ho van carregar els d'Estat Espanyol fa uns anys.
Sí, exacte, és veritat. És veritat, bueno, tot i que és veritat que quan entres a Google, fas una cerca en Google, sí que pots anar a l'apartat notícies, que això està bastant bé, però sí. Clar, només en castellà, en català no existeix l'apartat notícies, això no ho entenc i no m'agrada, perquè l'apartat notícies està bé, si vols buscar alguna cosa filtrada només per titulars de mitjans de comunicació, doncs sí. Estaria bé que t'apareguessin directament.
Són mals temps pel català i a internet tampoc... Hmm. Tampoc és una excepció.
Sí, 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 sí. Molt bé, doncs escolta, Josep Lluís, que vagi bé i parlem... No, parlem la setmana que ve? Sí, encara quedarà una setmana per acabar les... abans de vacances. Sí.
Ah, exacte, sí, sí. Doncs el dimarts, en principi, sí, tot va bé.
Molt bé. Doncs va, que fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
Apa, bon dia.
Adéu. Minut i les 9 del matí, acabarem el supermatí d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Continuem sota els efectes de l'anticicló, amb boires i visibilitat reduïda durant la nit i primeres hores del matí. La boira s'anirà dissipant les properes hores i el dia serà en conjunt assolellat, amb una temperatura màxima que superarà els 16 graus. Demà i la resta de setmana continuem amb estabilitat atmosfèrica, demà amb alguns núvols baixos una mica més persistents i un petit descens de la temperatura màxima.
Doncs el supermatí torna demà, com cada dia a les 8 del matí. Nosaltres ens acomiadem aquí, però recordeu que a l'antena de Ràdio Capital podeu trobar durant tot el dia la millor música del món. A les nostres xarxes socials, a les 8 del vespre, l'informatiu audiovisual que fa cada dia la Marina Saura. I a la 1 del migdia, si us hi subscriviu, podreu rebre també totes les notícies del que ha anat passant al llarg del matí al vostre correu electrònic. Com deia, el supermatí torna demà, serà dijous. Que tingueu molt bon dia.